I Lewandowski ni Rafinha han arribat a la meitat dels gols de l'any passat. No, podem parlar de l'àrbitre, de mala sort, que n'hi ha, i ara en parlarem, i també hi ha coses que són evidents, que ho han estat durant tota la temporada, no només d'aquesta eliminatòria, i així tot, estic d'acord amb el Miguel, que podies haver passat perfectament, ara, perquè has estat millor que l'Atlètic.
Estem en el punt en què estem... Estic molt d'acord amb el que has dit, però a l'Atlètic de Madrid li cau el porter titular... I el presenta i surt el suplent i fot l'eliminatòria de la seva vida. I això el Barça, doncs mira, sí, el Barça ha fet un pas endavant respecte a la porteria de la temporada passada, això ho tenim tots clar. Però aquestes coses tampoc no li passen al Barça. Al Barça, qualsevol titular que vingui i es lesioni, qualsevol que viagi per darrere, no l'igualarà a nivell. Mm. I de cop t'has plantat a uns quarts de final de la Champions, que el rival té el porter titular, un porter titular que és Oblak, que dius el seu nom i caram... Té molt de pes el nom d'Oblak. I es planta
Musso i fa partides.
I fa l'eliminatòria de la seva vida. Sí. Ho atura tot, igual que et vas trobar l'any passat amb el Sommer, i sembla que tot vagi a porters.
El futbol és matemàtica i raonablement inexplicable.
No, tot és inexplicable, però igual que el Madrid a la Champions és inexplicable. Són coses, sí, tot en general, tot és inexplicable.
Hi ha un munt de coses que són perquè són així, ho has vist, però no es pot explicar per què ha passat.
De seguida, la vostra opinió sobre aquesta eliminatòria, de seguida l'11 del Madrid per jugar aquesta nit a Múnich. Salmurri, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Que vagi bé.
Però abans és moment per actualitzar-se i moment per saber quins continguts tindrà el Catalunya Nit, que arrenca a partir de les 10 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Hola, Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
De què parlareu?
Doncs dos escenaris de nou oberts, el que està passant a l'Iran i també al Líban, perquè sembla que en els dos hi ha reunions que podrien desencallar alguna cosa. Una delegació del Pakistan està intentant organitzar noves converses entre l'Iran i els Estats Units, i també tenim a Netanyahu, que convoca aquesta tarda el seu gabinet de seguretat per analitzar un possible alto el foc al Líban. Ja veurem què és el que passa. El que tenim de moment és aquest bloqueig de l'estret d'Hormuz ara per part dels Estats Units, que avui han fet girar cua a nou vaixells, i l'Iran amenaça de tancar també el Mar Roig. És a dir, que si això s'allarga, les conseqüències, entre altres econòmiques, seran cada vegada més greus. Per això avui la Comissió Europea ha proposat una sèrie de mesures, com fer un dia de teletreball a la setmana o reduir els preus del transport públic per combatre l'encariment de l'energia i del combustible. Són recomanacions que ja veurem si s'acaben aplicant, però són un paquet de mesures que tindrien impacte, com això de dir allà on es pugui, un dia a la setmana, teletreballar. També de la Unió Europea, de la Comissió Europea, ens arriba una app que ja està a punt, diuen, que serà gratuïta per controlar que els menors d'edat no accedeixin, o menors de 16, allà on es vulgui posar l'edat, que no accedeixin a xarxes socials. És una app on hauràs de posar un DNI o un passaport oficial, i a partir d'aquí els nois que vulguin entrar a xarxes tipus Facebook o Telegram, Instagram, si no la tenen actualitzada, en teoria no ho podran fer. Serem també avui, de fet hi som ja, a l'acte institucional dels 50 anys del diari Avui, que s'està fent a l'auditori, i també avui parlarem, tindrem una entrevista molt interessant amb Júlia Nueno, que és una catalana que treballa a la Universitat de Londres i que és experta en arquitectura forense. Fan un treball molt interessant, per exemple, ho han fet per documentar el que ells diuen que és un genocidi a Gaza, i és com... a través dels satèl·lits, etc., analitzar com estan els edificis en cada moment i què els hi va passant amb els impactes, etc., i poden reconstruir, per exemple, perfectament com eren hospitals abans de ser bombardejats i assegurar que allò era un hospital. Això és l'arquitectura forense, que en parlarem avui amb la Júlia Nueno, aquesta catalana instal·lada a Londres, i en algun moment del Catalunya Nit aprofitarem per parlar de les audiències del Tot Costa.
Home, molt bé. I de les del Catalunya Nit, que no estan gens malament.
No estan gens malament. A més, ens mantenim exactament, que això és gairebé com un miracle, exactament a com estàvem. Ni un més ni un menys.
Estabilitat.
Som els que érem. És un club de fidel.
que no en marxi cap mai és una mala notícia.
No, no, per això ja està bé, està bé. Seguirem.
Molt bé. Doncs, enhorabona.
Felicitats.
Gràcies al Manel Alias. A partir de les 10, Catalunya Nit, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
De 4 està guanyant la penya a la pista de l'AIK, 59-63. Recordem que és el tercer i definitiu partit per arribar a la Final Four, que serà a Badalona ara mateix. Pinta bé per la penya, queden 4 minuts 53 segons.
Està
justeta, vull dir, és partit igualat i veurem si es resol al final i tant de bo sigui per la penya. I recordem que l'Unic Girona ha passat a les semifinals, que jugaran divendres de la final a 6 de l'Eurolliga. L'Unic Girona ha guanyat el Venècia de 6, 70-64. En aquesta primera hora hem parlat i analitzat des del punt de vista futbolístic tot el que va passar ahir al Metropolitano. Tranquils, que ara parlarem també de l'arbitratge. Tindreu la vostra estona per culpar l'àrbitre de l'eliminació, o els àrbitres, si voleu, el de l'anada i el de la tornada. I hem anat, com sempre, l'endemà de Champions amb el Marc Crosas per analitzar amb ell què li falta al Barça per poder guanyar una Champions que no guanya des del 2015.
Maduresa i algun fitxatge, però no és fàcil, i en això estic d'acord, trobar, a part de la limitació econòmica, trobar la peça que creguis que encaixa. Teniu en marxa a l'antena digital de Catalunya Ràdio un tot gira especial bàsquet, on us hem explicat la victòria de l'Unic Girona a la Final Six de Saragossa, i on el Macià, la Lloberes i l'Ubac us estan explicant el que de moment és una victòria de la penya de 4 encara a menys de 4 minuts pel final a Grècia. I quan acabi aquesta transmissió, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Arrenca un altre dels talls del dia, bistec del, sí, del dia, la Champions a Catalunya Ràdio.
No m'ho perdria. Jo, si fos de vosaltres, no m'ho perdria. No.
Amb l'Arsena d'Sporting, clar.
Sí.
Sí, sí, sí. Molt pendents de l'Arsena d'Sporting.
Sobretot ara, que ja no seran el nostre rival a les semifinals. Vaja, no se m'acudiria no mirar l'Arsena d'Sporting.
I per si no us interessa,
patirem,
però algú de l'Arsenal que cau de la trama, sempre tindrem un Bayern Madrid.
Ara.
Jo veuré el joc de cartes avui.
Tu...
De restaurants...
No et creiem, Miguel. No et creiem.
Bueno, si m'és igual que em creieu. Jo us ho dic.
És una cosa, Miguel. Tu mires el joc de cartes i el mòbil apunxes.
No.
El canal digital de Catalunya Ràdio.
El Miguel és dels meus, perquè el joc de cartes calculo que començarà a passades les 10, que és quan acaba el Telenotícies.
I la primera part ja ho tindrem. De l'Arsenal Sporting ja ho tindrem clar qui passa.
Ah, o sigui, el negues a veure el Bayern Madrid.
Ja no el vaig mirar la setmana passada.
Ah, no?
No, jo us ho vaig dir.
Però no et vam creure.
Crec que no. A mi m'agrada el periodisme, i segons la meva dona, a mi només m'agrada el Barça. Ara ja ho dubto. O sigui, perquè...
Que ni el Barça.
Jo, si no tingués cap obligació professional, probablement el futbol el veuria només en diferit.
I quan només, ja sabés si és el resultat, no, eh?
Sí, i només...
Et poses nerviós.
I només els partits que guanyen els meus equips.
Ah. Està bé, bé.
Jo això no. Ni el futbol en directe no me'l tregui.
Ja t'arribarà.
Bueno, jo ja... Sí, clar, ja t'arribarà. A la meva edat, que té cert mèrit.
El Miguel no pensa veure ni seguir el Bayern Madrid. Jo crec que la resta de la humanitat sí. Amb quin 11 surt Arbeloa?
Doncs vinga, l'Unin a la porteria, hi ha 4 canvis en relació al partit...
Ojo, que et dirà l'alineació de la selecció espanyola.
No, 4 canvis en relació... No, d'espanyols...
Atento a la companyia.
Pocs avui d'espanyols, Miguel.
Pocs, no? Potser cap.
Sorpresa.
Doncs mira, cap.
Què dius ara? L'orgullo d'Espanya sense cap espanyol?
Tens raó, no hi ha cap espanyol, tu. Sí, sí. Mira, l'Unin a la porteria. Trent, Militao, Rüdiger i Mendy... A la defensa.
Per tant, Hausen
fora, Álvaro Carreras fora, són dos dels canvis de l'altre dia.
T'haig de dir que no m'estranya.
Sí.
A l'esquerra, Mendy?
Sí.
Mendy.
Mig al camp per Brahim, Guler, Bellingham, Valverde o Valverde, Brahim, Bellingham, Guler.
Però un espanyol que tenia ha fotut el camp a jugar amb Marroc.
Sí. Exacte. Sí. I el davant Vinícius i Mbappé.
Torna Valverde, Brahim i...
Guler i Bellingham. Juga Bellingham de titular. Va,
al mig del camp del Madrid, la veritat és que...
De ser Valverde i Bellingham, no? El doble pivot,
sí.
Què?
I Guler i Brahim més oberts, no?
Sí,
no?
Sí, una mica més oberts. Pinta això, però igualment l'àncora que normalment és Tchouaméni...
No, clar. No,
que podria haver estat Camavinga, però...
Camavinga no està per jugar aquest partit.
Ja, però jugar amb Valverde i Bellingham de mig centres contra el Bayern...
O Valverde i Guler. Guler també ha jugat algun partit de mig doble pivot.
Si Bellingham recull a una banda i Guler juga per dins, però igualment deixes Valverde sol a dins treballant. Vull dir, bueno... No sé, jo cada vegada soc
més optimista. En un parell de webs d'aquestes que col·loquen a la gent, Bellingham a la banda, l'han posat.
I Guler per dins, amb Valverde.
Sí.
Espera't, que t'has mirat el dibuix. El dibuix de la UEFA posa... Clar, és que el dibuix de la UEFA posa Brahim a dalt, fa 4-3-3. No sé.
Serà 4-4-2, segur.
Sí, sí.
Vols el del Bayern?
Sí, sí, sí.
És el mateix, és el gran 11 del Bayern.
Molt bé.
Amb Neuer, Stanisic, Upamecano, Laimer,
bé.
Doble pivot per Pavlovic i Kimmich,
bé.
Olisee, Nabri, Luis Díaz i Harry Kane.
Sí, com deies, és el de la nada.
Si es pot demanar aquella dupa Mecano que fa cada partit, sí. Si la pot fer quan el Bayern ja vagi guanyant 3-4-0,
a la segona part, quan estiguem veient el joc de cartes o escoltant el Catalunya Nit,
ja pot passar-li d'aquella manera que li passa al porter, alguna cosa d'aquestes.
Algú veu el Madrid passant?
Si no hi ha un accident d'un 11-10, una vermella... Jo veig impossible.
Home, impossible. A mi la paraula impossible va semblar molt grossa perquè...
Jo estic d'acord amb l'Oriol. O sigui, no veig una explicació futbolística que no sigui una inferioritat numèrica que et porti a passar al Madrid. No, és que no té cap
Champions
sentit.
I el Madrid no té cap explicació futbolística. Però tot i així, d'acord. Li dono un petit percentatge al Madrid per historial.
Veient el partit d'anada... El Bayern va ser molt superior en molts moments del partit, però també el Madrid va arribar, ho deies abans, que Neuer va ser millor.
El Madrid
tindrà les oportunitats.
Que Mbappé i Vinícius poden marcar gols, però que no aguantaran 90 minuts contra aquest Bayern, l'Allianz.
El Bayern defensivament és... Com, si fa no fa com nosaltres. El tema és que si el Bayern afina el que no va afinar el Bernabéu, jo crec que no hi ha ni partit.
Jo crec que tampoc. Per aguantar 90 minuts a l'Allianz contra aquest Bayern has de ser molt sòlid. I si alguna cosa no té el Madrid és que sigui sòlid.
Però el Madrid, recordeu, és veritat que no és el de fa dues temporades, però recordeu aquella eliminatòria amb el City, els 11 al darrere. El Madrid, quan es posa a defensar, és molt disciplinat.
Saps quins els teus han sortit avui?
I no tens ni pronòstic, eh?
No tinc cap opinió.
Molt bé, doncs, bé. En fi...
Ens hi posarem a 3-4-9.
Sergi, sap greu perquè nosaltres comptàvem amb el Miguel per fer claca, però ja veus que el Miguel passa de vosaltres.
Bon, sí.
Nosaltres sí, quan acabem el Tot Costa, ens bon, enganxarem directament a l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb el Sergi, el Ricard...
No t'agrada la música.
Qui narra avui?
El Camps i la ruta a l'Arsenal.
Molt bé. A la Rut li ha tocat el partit bo avui, el que ens té a tots. El que ens té a tots els
cigales.
A mi a veure com riu. En fi, Sergi, gràcies, bona tarda.
Adéu, gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Ens falta... Ara, parlar de l'arbitratge per tancar l'anàlisi d'aquest Atlètic de Madrid-Barça, però... Abans, i sent dia de visita d'Oriol Domènech, també sabeu què toca.
Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original, som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del Tot Costa.
Si això em diu, Oriol, que abans d'entrar, ja torracollons a tot arreu, tinc cua de gent indignada per haver qualificat d'impossible la classificació del...
És que fa dies que estàs jugant amb foc i no...
Quan dic impossible, és que si el Campos preguntés quin percentatge, et diria 98%. Clar, impossible no hi ha res en el món de l'esport. Però...
Jo reconec que és jugar amb foc i són ganes de jugar amb foc i això em preocupa gent que les ha vist a tots els colors amb el Madrid, però primer, hem vingut a jugar i segon, percebo que estic en un bon estat de forma pronosticatiu.
S'ha de ser coherent. Jo abans de l'eliminatòria, que el Campos va preguntar percentatge, jo vaig dir 80-20. Si després de l'anada, amb 1-2, amb avantatge, no pujo al 98%...
Ets coherent. Ets un torracollons.
Tu puges al 98? Pel Bayern?
Ma, si la prèvia era 80-20 i a sobre juguen a casa i tenen un gol a favor...
Això és imprudent.
Ha dit impossible. Sí.
90.
És que ningú ha posat... O sigui, ningú li dona quan ha dit impossible. Sí, sí, a mi m'ha semblat molt grossa.
Jo crec que la cosa està 60-40 pel Bayern.
Home, 60...
I ja em sembla que sóc generosa amb el Bayern, però 60-40.
Generosa amb el Bayern? Home, no, jo sí, m'estava movent que... en el 70-30 i llavors quan he dit impossible...
És que com més,
com
més clar ho veu l'Oriol i el Costa, menys clar ho veig jo.
Tranquils.
Tranquils. No ho dient. Què, Oriol? Doncs això, que tot molt bé,
saps
no?
Saps què passava? Que pensé que venia amb el Miguel Rico, dic...
Ah, avui, aquesta setmana...
M'he acomodat, dic, deixa, el Miguel em farà la feina, però...
Bé, és veritat que aquesta setmana, Miguel, et podríem atorgar tu el Torracollons al Top Costa, perquè has vingut aquí a dir que no miraràs el Madrid.
Però deixa'm un comentari, però en positiu.
Ah.
M'ha sorprès avui l'editorial del Jordi. Sempre vaig amb el cotxe i en 20 minuts a la pela...
En 20
avui,
segons, vols dir?
En 20 segons, i avui...
Ja, és veritat. Sí.
Més de 2 minuts.
Sí.
Per... No, era un dia gran.
Perquè una eliminació de la Champions no és qualsevol dia.
Això ho podries fer més sovint.
Molt bé. Compro la idea.
Perquè m'ha agradat.
I... T'ha agradat?
Sí. Jo crec que un tio com tu es va fer més llargues.
Molt bé.
Però ell ja editorialitza durant tot el programa. No has de patir per això, eh?
Sí, sí, és veritat. Però,
això, avui la secció no ha estat tant una crítica, sinó...
Constructiva.
Calaix de suggeriments.
Sí, exacte, suggeriments.
En prenem nota.
Bé, no sé si s'ha guanyat avui la samarreta de l'Oriol Domènech com a Torracollons.
Miguel...
Crec que el Miguel sí, se la guanya cada setmana.
Sí, i cada 5 minuts se la guanya.
Però el que farem és...
Voleu que es digui amén a tot el que dia?
És impossible.
És impossible.
No, però és impossible ser Torracollons un dia que hi ha 157.000 persones escoltant aquest programa.
Escolta,
és impossible.
Estan aquí el Jordi Costa i la Sònia Germà.
Som de segona, tu i jo som de segona. Som de segona.
Tu creus que nosaltres tenim nivell per aspirar al nomenament de ser Torracollons? Si som... Amateurs.
Aprenents.
Són 157.000 oients que ens escolten a diari i, per tant, un de vosaltres, em sap greu perquè ens agradaria tenir 157.000 samarretes per vosaltres, però no, un de vosaltres, el primer que truqui al 932-07-474, s'endú aquesta samarreta del Torracollons professional dels amics de ximplets.cat i una tassa a joc amb disseny exclusiu de
Ximplets.
Avui, com que no apareixen per la tele,
La Núria els ha digut regalar totes.
La de Torracollons professional és la que té més tirada, però avui, per exemple, s'ha acabat el bròquil. Hauria estat molt...
Mira, és just la que estava mirant, perquè he entrat a la pàgina web.
Hauria estat molt partit. Ja ho sabeu, els ximplets.cat amb...
Que queda molt programa, queda entre el Fàbregas, no?
Sí, ara.
Ja hi haurà marge, per Torracollons.
Ara bé, abans d'anar amb el Fàbregas, hem de passar un moment per la transmissió digital del bàsquet perquè la penya perd d'un 68-67 a Atenes a 54 segons pel final, que estan revisant una recuperació de pilota de Ricky Rubio, si és pilota per la penya o si el base verd i negre ha trepitjat i és pilota per l'AEK, a veure què ens diuen la resta i la Lloberes.
I atenció, donaran bola pel Joventut, diria.
Quina atenció.
No.
Celebra molt el públic.
Sí, sí, sí. Ara li està explicant a Dani Miret. La decisió final serà bola
per l'equip grec i pilota a 54 segons i mig pel final. Ens quedarem un moment.
Ara està guanyant tot el partit, eh?
Sí. Bé, a la penya ja li va passar, no tan exagerat, però el primer partit que va perdre Atenes anava guanyant el descans, diria, de 13. Va fer un tercer quart terrible i va enterrar les seves opcions. Ataca a l'AEK.
En tot cas, serveix de fons l'AEK. Bola que tenen ja els grecs, Barley.
Aquí l'únic que està pressionant és Ricky.
Ricky per darrere. Ells, ja evidentment, van a jugar allà.
De manera no pots arriscar perquè si la fallen tu encara tens bastant
ara, opció. 42 segons, pel final d'aquest partit.
Però
ja
nota,
bàsquet,
no?
Ja bàsquet de dos. Sí, a més, un bàsquet
més
maco.
Ataca
a Parker, clar.
34 segons
de Dimitris
pel final.
La penya perd de 3, 70-60.
I crec que hi ha temps mort a la pista. Per tant, aprofitarem per saludar la Laia Tudel. Hola, Laia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Laia, abans d'anar amb el baròmetre, és la responsable d'explicar-nos, traslladar-nos el malestar, per no dir que l'emprenyada, la indignació que hi ha al Barça amb l'arbitratge d'ahir i en general de l'eliminatòria.
Sí, emprenyats moltíssim, Estan molt enfadats al Barça amb aquest arbitratge, no d'ahir, com deies, de tota l'eliminatòria. Ahir, de fet, a la Llotja, ens explicava gent que va ser a la Llotja al Metropolitano, que tant Joan Laporta com Rafa Juste es van estar queixant a diferents representants que hi havia de la UEFA a la Llotja, tant al descans com al final del partit, sobre l'arbitratge, a més amb un to força agre i contundent en la línia del que ara sentirem de Joan Laporta, doncs que ahir ja es va produir aquest escenari que algunes persones deien fins i tot que arribava a ser un punt violent, però vaja, perquè els van dir que era una vergonya l'arbitratge que estava tenint el Barça al Metropolitano i en general a l'eliminatòria, i això mateix és el que ha dit Joan Laporta avui quan l'hem sentit al Godó. Seguia escalfadíssim amb aquest tema i ara el sentireu parlant d'aquesta mateixa paraula que dèiem, de vergonya amb l'actuació dels àrbitres.
L'arbitratge ha estat una vergonya. Ja a l'anada ja ens van expulsar un jugador i no pitar un penal, i ara a la tornada ens han anul·lat un gol que era gol, que era el del Ferran. No ens han pitat un penal que li van fer a l'Olmo, que era claríssim. Ens han expulsat també un jugador quan era groga, no era vermella, i a més hi ha una agressió al Fermín, que és una vergonya que l'àrbit no ensenyés ni targeta. És evident que el porter deixa el peu, i a més que la jugada no acaba allà. La jugada podia haver continuat i tot.
Indignat la porta al Godó, males notícies per la penya, que ha perdut la pilota, perd de 3 i a més falta de Ricky Rubio, per tant hi haurà, diria que, dos tirs lliures per l'equip grec, si és que estan boros, que ara mateix no us ho sabria dir. A veure què diuen la Lloberes i el Macià.
Sí.
Dos tirs lliures per l'ECA, que si els anota ens ho posarà molt pelut.
Però és el que hem dit. És a dir, tu a Atenes no t'ho pots jugar a 3.
Al cara ho creu, sí.
És a dir, i més a cara ho creu. Si vas 4 a dalt és una cosa. Però no, de seguida t'han capgirat ells.
També et dic, em sap greu, però, en fi, tot i que has tingut a Virgander, tenies la baixa de Tomic en el pitjor moment de la temporada persa.
Anota els dos tirs lliures l'AEK, 5 amunt l'equip grec, 20 segons pel final, ens hi quedarem perquè no hi ha temps mort de moment que demani Dani Miret, atacarà la penya per retallar aquesta distància ara mateix. Molt, molt difícil el somni badaloní de classificar-se per la Final Four de la Champions.
Jabari Parker, aquí doncs li ha recaigut el pes de la responsabilitat i que, doncs, pel que sigui, no ha sabut igualar el que s'esperava, i una pèrdua.
La gràcia que fan a seure a Hangen a la banqueta quan tota la gent està quasi que trenca les valles.
Cameron Hunt baixa la pilota. Cameron Hunt buscarà el triple ràpid, ja no és ràpid.
A punt de perdre la pilota de la penya.
Ja ens està fent de nit, perd la pilota Ricky Rubio.
Ara no.
Ricky de 3.
Ha fallat Ricky Rubio el triple, final, perd la penya de 5, 72-67. Per tant, l'AEK serà la Final Four de la Champions, que es disputarà a Badalona. No hi serà, malauradament, la penya que veu escapar-se el principal objectiu o la principal il·lusió de la temporada. D'aquí una estona amb el Macià analitzarem aquesta derrota que, per força, ha de ser dolorosa. Laia, havíem escoltat el primer document de Laporta, on qualificava de vergonyós l'arbitratge. Diu alguna cosa més el president electe?
I ha seguit parlant de l'arbitratge. Aquí heu vist que has fet tota la llista d'accions. Recordeu que després del partit d'anada de l'eliminatòria ja va presentar el Barça formalment una queixa a la UEFA, que vaja, la UEFA va dir doncs gràcies, però que pràcticament ni se la va mirar, no? Va dir que no entenia tampoc aquesta queixa que estava fent el Barça. Doncs bé, Laporta insisteix en la idea que el Barça presentarà una segona queixa.
Ara he parlat amb el president Juste i presentarà al Barça una altra queixa pel partit d'ahir, més que res perquè es posi de manifest el que ens ha succeït amb aquesta eliminatòria. I si em remonto a l'any passat, doncs també vam ser eliminats després de fer un gran partit allà en el camp de l'Inter per un gol que hi havia una falta prèvia al Gerard Martín.
Molt bé, doncs així és com ho veu Laporta, que està enfadat.
Insisteixo que ahir a la Llotja el to era més alt,
El que passa que amb les declaracions perds una mica la raó, perquè en el primer tall parlar d'aquest fora de joc del gol de Ferran no era fora de joc, parlar d'una l'agressió de Musso a Ferran, Musso a Fermín, que per mi és involuntària, algú pot interpretar que és voluntari, per ara, mi és involuntari.
Bé, encara, perquè ara, tu pots pensar que et perjudiquen.
Ara ve, el Joan Fàbregas a analitzar aquestes...
Jo, sincerament,
aquestes crec accions.
Que la porta diu el que la gent vol escoltar, que digui el que serà president del Barça, perquè dubto també que com a president hagués fet aquest tipus de declaració, però ell ha aprofitat per dir el que molts volien sentir. Jo vull mullar-me. La jugada del Fermín ho considero una acció continuada de joc.
Involuntària.
Una desgràcia que xoquen dos jugadors. Jo sí que vaig penar a l'Olmo perquè, insisteixo, aquesta falta li fan al mig del camp i piten falta. I després hi ha la jugada evident del primer partit de la pilota en la mà, que això veu tothom.
Estan
que...
decidits a torpedinar el baròmetre que arrencarà d'aquí uns moments amb Joan Fàbregas. Abans, Laia, si la porta s'ha emprenyat avui...
Això, jo, aquí donem l'opinió. Sí. Després el professional del xiulet ja dirà el que convingui.
Ah, molt bé. Ara el presentarem així com a professional del xiulet. M'ha agradat això. Laia, si la porta estava emprenyat avui, Rafinha ahir estava fora de sí.
Fora de sí, sí. A la gespa, que ara explicarem, amb un gest que va fer, i després en les declaracions, recordem, en Rafinha està de baixa, va viatjar ahir per fer costat als companys, i va fer unes declaracions a uns mitjans del Brasil, parlant del partit i parlant directament doncs, que havien robat, que els havien robat el partit.
Para mí fue un juego robado, no solo ese, como otro también. Acho que a arbitragem esteve muy mal, incrível as decisões que toma. O Atlético fez não sei quantas faltas e o árbitro não mostrou um cartão amarelo para eles. O que eu queria entender de verdade, o medo deles de Barcelona chegar para ganhar.
Bé. Parla de que ens han robat el partit, l'arbitratge ha estat molt dolent, moltes decisions que ha pres, hi ha hagut moltes faltes i no els han tret cap targeta, els de l'Atlètic de Madrid. Per aquestes declaracions, Rafinha s'exposa a una sanció per part de la UEFA, podria ser una sanció que parlen de fins a 3 partits que hauria de complir, evidentment, la temporada que ve. O sigui, imagina't ja el que faltava, aquesta ja s'acaba aquí i la que ve comences sancionat, perquè sí que és cert que hi ha un precedent que Neymar, no per declaracions, sinó per un escrit que va fer a les xarxes socials, que es va queixar, va parlar de vergonya, que van posar 4 homes que no entenen de futbol per analitzar una jugada, doncs per aquest partit el van sancionar en 3, que es va quedar amb 2 partits finalment, però vaja, hi ha aquest precedent. I després el que deia que estava fora de si és per un gest que va fer quan va acabar el partit, es va dirigir a uns aficionats a l'Atlètic de Madrid, els va dir que no passareu la pròxima ronda. Sí, que la pròxima fora fins i tot va fer com un gest al coll, no? De dir s'ha acabat el bròquil també, però amb aquell gest com de tallar el coll. Bé, doncs per aquest gest en concret sí que Rafinha ha demanat disculpes. El seu Instagram ha dit que això no és propi dels seus valors, el seu caràcter, que va ser fruit d'un moment d'atenció i com a resposta a un aficionat que l'estava faltant també el respecte i que demanava disculpes sobre això, però de les declaracions no ha dit res.
S'ha d'agrair com a mínim aquesta disculpa de Rafinha, jo crec que obligada, tenint en compte que Rafinha és un dels capitans del Barça i un capità del Barça no pot anar fent el pallasso d'aquesta manera, encara que perdis i encara que et sàpiga molt greu i fins i tot podem compartir que no és el cas que t'han robat l'eliminatòria. Laia, gràcies.
Una cosa només, que parlava Joan Laporta de l'acció de Fermín, que ja vam veure tots que li va sortir molta sang,
sí,
que l'han hagut de cosir una altra vegada a la cara, recordem que ja té un trau al front, doncs ahir a l'estadi el van tornar a cosir, de fet ja havia casualment el cirurgià plàstic que diríem que l'ha cosit d'altra ferida, doncs mira, ja era allà i també ja va ajudar que s'acabés de cosir, però vaja, tornava del viatge amb tota la cara inflamada i ara mateix doncs el partit de la setmana que ve amb el Celta, en principi vaja, no jugarà aquest partit, però que d'un nidó el segon trau que va rebre a Fermín. Home, també la
plantofada és gran, contundent, sí, sí. Perquè una bota en la cara
i és potser inclús pitjor.
Sí, certament. Vaja,
a mi em va sorprendre fins i tot que continués, perquè jo veia com rejava l'estat i pensava no podrà continuar.
Sí, li van rasgar la cara amb una bota, crec que va ser al camp de l'Estrella Roja, sí. I encara té la cicatriu ben visible
i d'una aroma que no se la va curar, que cert, sí que se li veu.
En fi, Laia, gràcies.
Adéu.
El baròmetre.
El professional del xiulet, conegut en aquest programa com Joan Fàbregas Capelles.
Hola, parlem de Torrecollons.
Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, com
que... Deixem començar pel final. Jo sóc un professional del xiulet i Rafinha és un professional de la intel·ligència, perquè no només s'ha perdut aquesta eliminatòria per jugar un amistós com si fos la final de la Copa del Món, sinó que també es perdrà partits per dir tonteries davant d'un micròfon. No entenc què fa un jove no convocat fent declaracions i molt menys al camp. Ara anem a les jugades.
Molt bé.
L'àrbitre s'ha empadat,
He de dir, amb el que digui després, no ho sé.
En això coincideix.
Jo, un jugador que no ha d'obrir la boca perquè no és el seu tema. I si vols fer... ja explayar-te i fer el que convingui, te'n vas a general i votes i insultes i dius el que vulguis. Però... a l'acabar el partit, tu no has de fer res.
Parlar en zona mixta ja és portar-ho a l'extrem, però s'ha posat de moda que els jugadors no convocats estan al túnel de vestidors, a la banqueta, això, sobretot al Madrid, però el Barça també ho fa, Rafinha, etc. Jo trobo que és campixa. És a dir, si no estàs convocat...
Els àrbitres i l'organització també,
no estàs a la gespa, estàs a la graderia. I això acaba derivant en que acaba el partit, sempre hi ha tensió per una banda per l'altra... Hi ha tios que no estan ni inscrits allà donant pel sac, amb perdó, i no ho dic només per Rafinha, penso, per exemple, cinturó negre en això, Carvajal,
sí.
I jo ho trobo malament, però certament a sobre anar a la zona mixta a fer declaracions, per més capità que siguis, no... Bé, sobretot si has de dir això. Joan, anirem per feina i et demanaré síntesi en les accions que generen dubtes entre el barcelonisme. Topada de Fermín amb la bota de Musso, així és com ho interpreto jo, eh? Potser algun aficionat considera que la bota de Musso va a la cara de Fermín. És penal i o expulsió?
No és mai penal, és una jugada fortuïta. Musso està plantat a la seva posició, és veritat que aixeca la cama fruit del seu moviment, però Fermín el que fa és rematar i per la inèrcia acaba caient en planxa cap endavant i el cap es troba amb la bota de Musso, que no fa cap moviment addicional per impactar en Fermín, per mi no és penal.
Jo et faré... Estic d'acord que per mi no és vermella, però ni penal, però et faré d'advocat del diable. Parles d'acció fortuïta. Hi ha moltes accions fortuïtes que acaben sent falta.
Sí, però hi ha accions amb mala sort, és veritat, en la que un jugador fa un moviment per anar a buscar la pilota, per fer el que sigui, i acaba impactant de forma temerària o amb ús de força excessiva contra el contrari, no és el cas d'un porter que està plantat a la seva posició. Si hagués sigut al revés, per exemple, que Fermín remata i Musso va corrents cap a ell i fa aquesta entrada i li dona el cap, llavors la cosa canvia. Però la naturalesa d'aquesta jugada és que Fermín va cap a la posició del porter que està plantat allà sense moure's.
Jo en això estic d'acord amb el Joan i pel que veig a les cares de la taula, tots hi estem d'acord. Té mala sort Fermín perquè li han fet una cara nova, però això no vol dir que fos punible. Aquí jo crec que hi haurà més debat. És penal a Dani Olmo per empenta de Llorente?
És una jugada interpretable, per mi no ho és. Olmo nota el contacte dels jugadors de l'Atlètic, Coque li posa el braç, Llorente l'empenta lleument per darrere. Heu de pensar que una empenta, pel fet de ser una empenta, no és penal. Ha de tenir certa intensitat. Llavors aquí sí que és una mica més complicat valorar si aquesta intensitat dona per penal. Per mi no és suficient. És veritat que si això la penal el VAR no l'hagués suportat. És a dir, el VAR hagués suportat la decisió perquè és interpretable. Se n'han xiulat altres aquesta temporada tant a la Lliga com a Europa com aquest? Sí. Però vaja, per mi no és suficient per assenyalar penal.
Per mi sí que ho és. Miguel, tu has dit que sí?
No tinc cap dubte que és penal, perquè aquesta mateixa jugada al mig del camp te la xiulen i a dins de l'àrea doncs jo crec que s'ha de xular.
Penal d'àrbitre, però difícil que entri el VAR.
Hi ha moltes jugades que al mig del camp es xuten i dins l'àrea no.
Estic d'acord, però són penals.
Això em porta... Mireia, tu...
És que jo estava pensant, o estava reflexionant. Per mi està una mica agafat amb pincetes, però quan ho veus, per mi el gest de Marcos Llorente d'empenya...
L'empenteja fins al final, fins que cal.
Sí, el que passa és que també càmera lenta té un punt enganyós.
Per això per mi em sembla d'àrbitre més que de VAR.
Per mi es podria pitar perfectament, però és un penal que en un quart de final de Champions es piti.
Clar, això em porta una altra reflexió paral·lela que la va fer el Ricard Torquemada al final de la TET, jo hi estic molt d'acord, tot i que no sé si t'he sentit arbitralment. El Ricard deia, s'està filant primíssim amb contactes mínims que et costen una vermella, i és així, i per mi que consti que les dues vermelles de l'eliminatòria jo també les hauria ensenyat, i en canvi, perquè et facin penal a dins de l'àrea, gairebé t'han d'arrencar la cama, o han de ser contactes molt més clars i contundents. Això, Joan...
És un arbitratge made in Europa, no? Europa costa molt que xiulin un penal, tant a favor com en contra. Normalment, com diu el Domènec, quan arriben a quarts de final, un penal ha de ser molt clar i aquest no ho és. Llavors entenc que no es xiuli, i és veritat que sobretot a través del VAR hi ha moltes jugades de vermella, tant de joc brusc com d'ocasió manifesta gol, que sí que el VAR a vegades és més intervencionista del que toca, perquè al camp no hi ha la suficient valentia com per jugar-se-la i treure una vermella.
O sigui, com dia el Marc Crosses, totes les jugades grises no te fan afavorir.
Sí, perquè
jo el que he entès a la primera intervenció és que és una jugada interpretable i que si piten penal el VAR no pot ni dir ni mu.
Jo entenc que el Barça se senti agreujat perquè efectivament tots els dubtes en aquesta eliminatòria han caigut del costat de l'Atlético.
Això és el màxim que es pot queixar.
Jo entenc que et puguis sentir agreujat.
I el penal del primer dia.
Et pots sentir agreujat, i això és una cosa, i una altra, explicar-ho tot a partir de l'arbitratge.
Ja ho he dit a la primera part del programa, l'eliminació del Barça s'explica al Barça.
I dit això, si presentes una queixa, no presentis una esmena a la totalitat, com va fer el Barça el primer partit, i pots preguntar, escolti, té sentit que el penal de Pubill, que tots el veiem claríssim i reglamentari, no es xiuli? Això sí que és una pregunta. Si tu el que fas és dir-li a la UEFA, és una vergonya, és inadmissible, això condiciona el resultat del partit, el que fa la UEFA és dir, fota't la reclamació o la pregunta a on t'ha capit.
És que l'eliminatòria té...
Joan, un segon, sisplau, que sí. És que tinc que des de... Tinc el Xevi. Hola, Xevi.
Hola.
Tinc el Xevi des de Saragossa, amb protagonista després de la classificació de l'Uni Girona per les semifinals de la Final Six. Ets amb l'Ainhoa, oi?
No. No t'ho entès bé. L'ha de trucar ara a la Núria de la Fuente, em sembla que està fent la gestió.
Ah, però la tenim en directe. Ainhoa, hola.
Estic aquí escoltant-vos.
Hola, Ainhoa.
Hola, com esteu?
Sí, molt bé. T'explico, Jordi, perquè jo estic al pavelló encara mirant el partit i l'Ainhoa és a punt de sopar a l'hotel.
D'acord, doncs anirem a preu fet, que sé que tenim uns minuts. Ainhoa, felicitats.
Moltes gràcies. Estic molt contenta.
Ha costat, però jo diria que heu acabat imposant la vostra superioritat. De fet, heu anat al davant de principi a final, amb marcadors més amples, més curts, però sempre al davant.
Sí, estic molt orgullosa de tot l'equip perquè hem seguit el pla de partit des de l'inici. Sabíem, bueno, com tots els partits d'aquesta talla, no, que seria difícil, que seria molt físic per també el seu joc interior, i crec que l'equip ha entès perfectament, no, el que l'estaf ha transmès durant aquests dies. I res, pues que l'hem liat grossa aquí a Saragossa, que estic molt contenta. També volia donar les gràcies per la nostra afició desplaçada un dimecres, que sé que no és fàcil, i ara doncs mira, els hi farem desplaçar-se divendres novament. Així que res, molt contenta per tots, per tot l'equip, i a seguir.
Ainhoa, parlàvem amb tu ahir i ens deies, nosaltres som ambicioses malgrat les baixes i creiem que tenim oportunitat, clar que sí, davant el Venècia, superat, continueu fent història, i ara el Fenerbahçe, clar, és una altra història.
Sí, al final, bueno, sabem l'equip que és, això ja se sabia, no?, si passàvem que seria contra elles. Les coneixem bé, no?, que això també és bo d'aquesta temporada, que ens hem medit en contra, no?, i crec que la imatge també que va tenir l'equip quan van venir a casa va ser molt bona. Crec que aquest ha de ser el camí per de cara a divendres, intentar no tenir pèrdues de pilota, intentar controlar nosaltres el timing del partit. Al final és l'equip que és, són les jugadores que són. Aleshores intentar controlar aquests petits detalls i donar-ho tot, no? Que no quedi res dins nostre, perquè al final, com dic, és històric, hem de viure-ho i hem de disfrutar-ho, que quan disfrutem és quan millor juguem a la pista.
Xavi, tu que has estat veient el partit i que les tens a prop, alguna pregunta per l'Ainhoa?
Com esteu físicament?
Bueno, al final, quan no tiren les cames, tira el cor, que crec que portem tot aquest tram de temporada fent-ho, perquè al final... Bueno, l'esforç de l'equip és molt gran davant les baixes que hem tingut molt importants per nosaltres, i crec que per això dic que és d'estar orgulloses de tots i totes per com ens estem adaptant en aquest moment, i crec que és important, no? Pues això, no? Més que mai, el joc en equip que estem fent, perquè sabem que hem d'estar totes molt unides per aquest tram final, i bueno, al final... sabíem que ens mereixíem estar aquí, que havíem de donar-ho tot.
Xavi, el partit de divendres a quina hora és?
Encara no se sap.
Encara no se sap?
Sí, mira, jo t'ho explico. Depèn d'aquest partit que està jugant ara Saragossa i Lanz. Si guanya el Saragossa anirà... Això és un no oficial, eh? El Saragossa aniria a la segona semifinal i, per tant, l'Unión Fenerbahçe seria la primera, probablement a dos quarts de sis com avui. Si perd Saragossa i guanya Lanz, l'Unión aniria a la segona semifinal contra Fenerbahçe a dos quarts de nou.
Està bé, bé. Doncs
ho dic bé, no, Ainhoa, més o menys?
Sí, correcte. Sí, depèn del partit d'ara.
Sembla una mica d'estar per casa, però ja ens avisaran. Sí. De moment, el que és segur és que en un minut l'Ainhoa i l'Uni Girona se'n van a sopar. Ainhoa, moltíssimes gràcies, enhorabona i bon profit.
Gràcies, a recargar piles.
Gràcies a les gestions del Xevi, de la Núria de la Fuente i també les facilitats del Departament de Comunicació de l'Uni Girona per acostar-nos la veu d'una de les seves capitanes, ja l'heu sentida. Estava tensa abans del partit i avui estava feliç traient-se la pressió d'aquest partit de quarts. Xevi, des de Saragossa, alguna cosa més?
Res, que ara mateix guanya l'Ans 11-8, queda molt, per tant, si això acabés així, l'Uni Girona jugaria dos quarts de nou, però vaja, encara en parlarem molt.
Xevi, gràcies, abraçada.
Molt bé, a vosaltres.
Havia tallat per la meitat, vaja, de fet ja estàvem acabant perquè fins i tot hem fet les conclusions, que és que totes les jugades grises ens han caigut en contra. En general, percebo que ningú veu el robatori que ha vist Rafinha ni la vergonya que veu la porta. Acabo molt ràpid, Joan. Segons com no, hi ha una mà de l'Englet en el xut que acaba sent el gol anul·lat de Ferran Torres. Sí. El gol és fora de joc i no hi ha més discussió, però prèviament Gavi xuta i l'Englet la treu amb una, primer amb el tors i després la pilota se li enfila al braç. Hi ha possibilitat de veure-hi penal?
En el cas que aquest braç, que no hem tingut cap repetició gaire bona, la veritat, estigui ocupant un espai que no li pertoca, seria penal. Tinc la sensació de que no ocupa un espai extra en el seu cos, per tant diria que no, i només per rematar el partit d'ahir, tot i que les tres decisions, juntament amb la vermella, que té poca discussió, siguin encertades, l'arbitratge va ser bastant deficient, no pot ser que l'Atlètic de Madrid acabi sense amonestacions, no pot ser que hi hagi tants errors de precisió com corners, criteri de faltes, una sessió claríssima de Jong a Joan Garcia... fora de joc de Ferran Torres és de 2 metres, un temps afegit de 8 minuts quan podien ser 12 o 13.
I el de 4 de la primera part?
Sí, també, clar.
Gairebé el trobo menys acurat que el de la segona, perquè és que els 4 només, com a mínim, se'ls va estar Ferminat. Però vaja, en fi, ara tampoc... Si resulta que no ens han perjudicat en les jugades clau, ara tampoc... ens tormentarem amb els afegits. Jo el que sí crec és que no va ser un bon arbitratge i bé...
I ja no ho va ser a l'anada, i és veritat.
Si va sumant... Jo no crec que es pugui parlar de robatori, però per mi hi ha dues accions que poden... En l'anada hi ha per mi un penal claríssim i a la tornada un penal possible que hem debatut aquí.
Hi ha un error clar i evident, que és la mà de Pubill, aquesta no té discussió, i tots els altres són interpretables, i és veritat que el Barça ha tingut molt mala sort perquè totes li han caigut al costat de l'Atlètic de Madrid.
Joan, tu creus que el fet que el Barça hagi arribat en només dues semifinals en els últims 11 anys li ha pogut provocar que els àrbitres d'alguna manera ja no li tinguin el respecte que sí que li tenien, per exemple, quan era habitual d'aquestes rondes de semifinals?
No, jo crec que quan un equip està en una fase en la que no guanya tants títols o no té tant nivell potser com abans, el que
tot va
passa
més
és
ajustat,
que
cada
error arbitral fa molt més mal perquè et costa més eliminacions.
Ja.
Molt bé, doncs...
Un comentari rapidíssim, perquè la setmana passada em vaig quedar sol i no vull obrir cap debat. Per mi la vermella d'ahir és un exemple claríssim d'ocasió manifestada de gol. I no com la de la setmana passada.
La pilota al darrere, sí. Jo estic d'acord que la d'ahir...
Doncs, però ahir és veritat que Koundé en principi hi arribava.
Però com a mínim hi havia un defensor prop que podés...
Però la direcció de la pilota no anava...
Estic fent d'advocat al diable, però...
És a dir, si tu em dius és que Sorloth, anava en diagonal cap al Koundé, però és que Sorloth anava en vertical cap a la porteria. Jo crec que no hi arribava de cap manera.
Jo crec que al costat del reglament, a ocasions manifestes de gol, haurien de sortir les dues jugades com un exemple clar de vermella.
Jo estic d'acord amb l'Oriol, que és molt més nítida i indiscutible aquesta última que la del partit d'anada.
Tinc molts dubtes encara i no puc entendre ni que Coque jugués la tornada, ni que l'Atlètic de Madrid ahir no veiés, si no l'ensenyessin cap targeta.
Utilitzaries els conceptes vergonya o robatori?
Robatori no, vergonya, hi ha algunes jugades que sí, perquè n'hi ha algunes que són molt clares, hi ha faltes a l'anada i a tornada, eh? Per mi no és una justificació que, com que és el minut 3 o el 7 o no sé què, l'Olmo s'emporti una llesca i que, com que el partit acaba de començar, no sigui groga. Quan en qualsevol altre moment del partit hauria estat una groga. Llavors, vergonya en el sentit de... T'estàs posant en evidències amb el criteri que estàs fent servir al llarg de tot el partit. Vergonya en aquest sentit.
Ha estat un homenatge a Luchescu i al seu vergonya en la setmana que...
Deixa'm fer un petit homenatge a Pierluigi Colina, que deia que el futbol és un joc d'imperfeccions i que no entén perquè tothom pretén que l'àrbitre sigui perfecte.
I el baròmetre és una secció d'imperfeccions on ahir se'ns va dir que arbitrava el millor àrbitre del món.
Això també és veritat.
Estic d'acord que és un dels millors del món.
Sí.
Però no va tenir un bon dia ahir, eh?
No.
És que ha tingut... Messi juga bé tots els partits, o...?
No, ha tingut...
Van haver-hi 3 o 4 corners que es va equivocar, també.
Ha tingut dies millors. Fins i tot el Joan en privat admet que ahir Torpen no va estar a l'altura de la condició...
En privat i en públic, és evident que no va tenir el nivell que se li pressuposa en un partit de Champions, i més quan anava amb aquesta etiqueta del millor. Sí, i potser sigui el millor, però és evident que ahir...
La manera com porta el partit per això és l'àrbitre gran.
Això sí. Si hagués encertat més, grandiós. Molt bé. El Joan amenaça en fer secció demà perquè diu que Vincic, el que xiula a l'Allianz Arena, té tela.
És a dir, no amenaço, ja hi conto. Guarda'm 10 minuts.
Si el d'ahir era el millor del món i hem fet una secció extended, imagina't demà.
Si s'equivoca a favor del Bayern, serà benvinguda aquesta secció.
Sí, convidarem igual al Joan per celebrar-ho. Joan, abraçada, gràcies.
Adéu.
Va, que és tardíssim, us hem d'escoltar vosaltres. Sí, aquest que està amb la Condesa Movistar és de Roberto, oi?
Estava dubtant perquè no...
Jo crec que és de Roberto, que està al Bayern. Sí. Va arribar a jugar al Madrid, de Roberto? No.
Sí, no?
Sí? Bé, algun punt
de
contacte...
Pot ser que hagis dit fa 30 segons que anem tardíssim?
Sí.
No, puc dir una cosa? A mi...
T'és igual.
Sí.
No, i els nostres oients que no estan veient la televisió, ni t'explico.
És igual.
Va, seguim,
Costa. Mites de Roberto, ara m'ha vingut al cap. Això segur que si el Campos ens està escoltant, entén que hagi fet aquest
joc. Vale, molt bé.
Quina lectura feu de l'eliminació del Barça a la Champions? Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què diu la nostra audiència?
Doncs mira, la Maria diu que robatoris a banda cal fer autocrítica i donar la baixa a jugadors com Koundé, Araujo, Rashford, Cancelo, Lewandowski o De Jong i envoltar la mina de jugadors estrangers de més nivell. El Biel diu, ahir us comentava que tant de boni que fos per un cop els accidents els patissin els rivals, doncs res, un altre vermell al mateix costat, arbitratge a banda. Penso que amb l'Inter el punt fluix va ser la defensa i ahir tot al contrari, l'atac, massa ocasions errades. El Lluís Penya-Segat diu, Rashford i Lewandowski no poden continuar, no porten res quan surten al camp, no vaig entendre el canvi de Ferran i cal buscar sortides com ara Koundé i algú més i fitxar un killer de l'àrea jove, no cromos amb brilli i un defensa central experimentat que digui aquí mano jo. El Sergi diu que defensivament no es poden cometre errors, Koundé no ha entès o no hi està d'acord en com ho hem de fer. Instagram, l'Eduard diu, mirem les faltes i targetes dels dos equips, doncs que tenim un equipàs amb nanos molt joves que es trenquen la cara per l'equip, un equip amb jugadors de casa, amb molta empenta, que ens donaran moltes alegries, per tant, paciència. I acabo amb el Damià, que diu, els errors propis i els arbitrals ens han deixat fora de la Champions i així és molt complicat, ho diu també Instagram.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
Abans de deixar marxar el Miguel, l'Oriol i la Mireia, la Sònia ens ha d'explicar què té Patrick Guijarro, que ahir va prendre mal amb la selecció espanyola, patint pel seu turmell.
Sí, té un esquinç al turmell, passarà demà més proves mèdiques a Barcelona, avui ha tornat ja cap a Barcelona, però en principi el que arriba de moment és tranquil·litzador perquè el diari Esport avancen que és un esquinç lleu. pinta que es perdrà el partit de l'Espanyol, que recordem que és el 22 d'abril, que és quan el Barça es pot proclamar campió, es poden proclamar campiones de Lliga, però que podria estar contra el Bayern. El Bayern, partit contra el Bayern, és d'aquí 10 dies. Veurem. Tampoc cal forçar que l'anada no jugui Patri, però en tot cas podria ja estar a disposició de Pere Romeu.
Objectiu, la final, no prenguem riscos, però sent una mala notícia és una bona, un diagnòstic tranquil·litzador. Miguel, Mireia, Oriol, avui versió extended, avui teníem molts temes, a més us heu allargat en les vostres argumentacions.
Sí, sí, sobretot amb això del Roberto, que sí que ho teníem clar. L'Oriol pensava que era el Boateng.
Ho era, eh? Ho era. No, ara ja tots dormirem molt tranquils.
Roberto, ex del Madrid i ex del Bayern, d'aquí que l'hagin triat.
Exacte.
Molt bé.
Un gran analista.
Està molt per Múnich.
Segurament. Oriol, Mireia, Miguel, gràcies. Una pausa. Ja tinc aquí el Macià, ens ha d'explicar què li ha passat a la penya Atenes. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dóna tranquil·litat.
El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
Viu el Campionat del Món de Mountain Bike Eliminator a Barcelona. El 18 d'abril, a la Font Màgica de Montjuïc. La competició més important de la disciplina. Els millors corredors del planeta competint en eliminatòries per decidir el nou campió del món. Gaudeix de manera gratuïta d'un espectacle únic.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico. Renew.
Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals si el finances amb RCI Bank. Renew. Vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliott Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Masqui, Trixi, Yosera i Ounat.
Viu el Campionat del Món de Mountain Bike Eliminator a Barcelona. El 18 d'abril, a la Font Màgica de Montjuïc. La competició més important de la disciplina. Els millors corredors del planeta competint en eliminatòries per decidir el nou campió del món. Gaudeix de manera gratuïta d'un espectacle únic.
Mercè Rodoreda, Ausias Marc, Josep Pla, Maria Mercè Marçal... Aquests noms potser et sonen, però què en saps realment? A la contracoberta t'endinsem en els grans autors de la tradició literària catalana. un podcast de l'editorial Barcino presentat per Clàudia Rius. Escolta La Contracoberta a les principals plataformes.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D, intel·ligents i invisibles. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a Abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es recollia anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana. El mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'últim triple del Tot Costa d'avui. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
T'hem escoltat fa un moment al digital explicant la derrota de la penya a la pista de l'ECA i, per tant, l'adeu al somni de jugar la Final Four de la Champions a Badalona. Què ha passat?
Li ha passat el mateix a la penya que a l'AEK l'any passat. Tenien la Final Four a casa i van perdre el partit decisiu. I, per tant, doncs, la Final Four... Badalona s'omplirà de grecs, s'omplirà potser de turcs, espero que no, perquè seria el Tenerife qui ve. Potser l'Unicaja també. És a dir que, bé, dins de tot serà relativament tranquil. Però l'AEK, què ha passat? 68-67. La penya ha arribat a un punt que no li interessava, que és arribar a un final ajustat a Grècia. I ja s'ha vist el que ha passat. Amb el 68-67 i possessió pròpia, doncs una falta no pitada claríssima a Jabari Parker. L'han tocat, li han tocat l'avantbraç claríssimament, no han pitat falta, han recuperat la bola. I després hi ha hagut un fora de fons que li han donat un servei de fons.
Una recuperació de Ricky que no l'han donat per bona.
Per tant, en cas de dubte, en aquests casos, a la Champions i a Grècia, el que acaba passant és el que ha passat avui, la penya, doncs, que s'ho jugava a cara o creu i ha acabat sortint creu.
Bé, una autèntica pena per la penya, que havia depositat moltes il·lusions en aquesta Final Four a casa. Avui recuperava Virgander, no encara Tomic. Per tu ha estat clau en l'eliminatòria, no podeu comptar amb aquests dos jugadors?
Sí, és com ahir el Barça-Rafinha, no poder tenir Rafinha en tota l'eliminatòria, doncs la penya no tenia Tomic. I avui Virgander l'ha tingut 12 minuts, vull dir que tampoc ha pogut ser molt determinant. Sí, s'ha notat moltíssim. S'ha notat moltíssim, la penya ja ha invertit diners, no només pel fitxatge de Parker, és que han viatjat amb un charter, els jugadors que no ho fan mai perquè val diners, i ho havien fiat tot aquí i doncs no ha pogut ser.
Doncs cara i creu, cara per l'Uni Girona, que serà les semifinals de la Final Four de l'Eurolliga femenina, creu per la penya que no serà a la Final Four de casa. A la Champions demà, a 5:15, per analitzar-ho tot amb calma. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
Abans d'acabar, ens hem de fer ressò de la retirada de Carlos Alcaraz del Godó. Aquesta tarda ha comunicat que les molèsties al canell, el que va patir durant el seu primer partit d'ahir, li fan impossible continuar en el torneig. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda. Les alarmes han saltat aquest migdia quan el murcià no s'ha entrenat per les molèsties del canell dret que va patir ahir durant el partit. I fa unes hores ha confirmat que es retira de la competició.
Es una lesión un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos y
y la verdad que como ya he dicho, al final tengo que escuchar a mi cuerpo, escuchar lo que me viene mejor y que no me repercuta luego para un futuro y por eso el hecho de tener que borrarme de este torneo, que para mí siempre ha sido un torneo excepcional.
A la roda de premsa ha comentat que ara ha de descansar i recuperar-se pels pròxims tornejos, tot i que no confirma la seva presència al Madrid Open de la setmana que ve. Jannik Sinner, per tant, continua el líder del rànquing amb un avantatge de 390 punts sobre l'Espanyol. Pel que fa als partits d'avui, Alex de Minaur, el tercer favorit, ha quedat eliminat en els vuitens de final. L'australià número 7 del rànquing ha perdut contra Medvedev. L'espanyol Rafael Jódar, de 19 anys, ha guanyat contra l'argentí Camilo Hugo i es classifica per als quarts de final. També entren en la segona ronda el portuguès Nuno Borges, que ha acabat d'una forma mai vista al torneig, amb un servei de cullera que ha acabat finalment en ells, i el britànic Cameron Norrie en un partit molt igualat.
Gràcies, Míriam. Mal dia. Adéu al Caraz i adéu al tenista preferit de la Sònia Gelmà, Àlex de Minaur, que tampoc continuarà al Godó.
Un cop dur avui, també. Deixa'm dir també que Josep Morales serà l'entrenador del Granollers per les pròximes dues temporades, i així ho ha anunciat el club oficialment el dia en què hem viscut la cara i la creu del bàsquet. Ara ho comentàvem amb el Macià, l'uni a semifinals de l'Eurolliga, la derrota de la penya a la Champions FIBA, i el dia en què ens hem llepat les ferides de l'eliminació europea. Hem vist que el vestidor ho ha empaït amb il·lusió de tornar-hi aviat i amb crítiques cap a l'arbitratge. Ho hem comentat amb el Miguel Rico, l'Oriol Domènech i la Mireia Avera, i hem trucat al Marc Crosas, que ens ha explicat què creu que li falta al Barça per aspirar a la Champions. Ofici i alguns reforços.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, l'Aleix Jové i la Júlia Aparicio al control central. I gràcies especialment avui als 157.000 oients que ens escolteu cada vespre. Gràcies per la confiança i la fidelitat. Ernesto, ara cau al Madrid, oi?
Esto no se termina nunca, ¿eh?